dia, som els alumnes de 5è de primària del Turó de Can Mates i avui estem aquí als estudis de Cugat Mèdia per entrevistar el candidat a l'alcaldia de Junts per Sant Cugat, el senyor Josep Maria Vallès. Bon dia, senyor Vallès.
Bon dia, però sisplau, no em digueu senyor Josep Maria Vallès, sóc el Josep Maria.
D'acord,
Josep Maria. Ens podem parlar de tu, que vosaltres sou joves, jo no sóc tan gran com perquè em parleu de vostè. Per tant, Josep Maria.
Josep Maria, sabem que vostè va començar...
Ja hi som. Josep Maria.
Josep Maria, sabem que tu ets exdirector del Tot Sant Cugat i que vas començar a la política quan Carmela Fortuny et va... et va proposar que tu siguessis, formessis part de la seva candidatura. Bon dia, senyor Vallès. El deixo amb el meu company, Eric.
Per començar, gràcies. Una pregunta difícil. Ets més de pantalles o de llibres?
De llibres, del paper. Jo sóc del paper.
Gràcies per la teva resposta i ara el deixo amb el meu company, Marc.
Un tema que ens preocupa és la neteja i cura dels espais verds de la ciutat. Sabem que a diferents parcs urbans de Sant Cugat, els adolescents fan botelló. Els veïns de la zona no poden dormir i, a més, la zona queda molt bruta. Quina mesura prendràs per prevenir o evitar que continuïn trobant aquests espais tan bruts?
Aquí hi ha diverses mesures. Una comença doncs, a casa, l'educació dels pares amb els fills, que els hi han d'explicar que, lògicament, el centre urbà o els parcs són com les zones comuns dels pisos. Vosaltres, si viveu una comunitat de propietaris amb una sèrie de veïns, segurament doncs, teniu un espai comunitari, amb piscina o sense, segurament entre tots, que intenteu que sigui el més net possible, doncs això és el que hem de fer tots els ciutadans, de tenir la consciència. Tot comença aquí, la consciència de que tot el ciutadà doncs, ha de mantenir net l'espai urbà perquè és el de tots. D'altra banda, doncs, l'Ajuntament ha d'ajudar amb aquesta pedagogia, com l'escola també pot ajudar molt. Jo crec que l'escola és la base de moltíssimes coses i gràcies a la formació que es donen a les escoles i al complement dels pares a casa, jo crec que tot això ajuda molt a que siguem cívics, a que respectem doncs, el centre urbà, etc. No? I, en paral·lel, doncs, l'Ajuntament també ha de fer una funció, també jo crec, pedagògica i ajudar. Per exemple, hi ha una sèrie d'agents cívics a la ciutat doncs, que ajuden en moltes coses. No són policies, però que ajuden a resoldre coses, com, per exemple, si veuen doncs, que hi ha algú que porta un gos i que fa caca i el propietari no s'encarrega de que el gos... el propietari no recull doncs, aquella caca, doncs se'ls hi diu, perquè si no, al final, tots embrutaríem, no? Vull dir, un ajuntament pot acompanyar i també fins i tot pot sancionar, però jo crec que no hem d'arribar a aquest extrem. No crec que hem d'arribar a aquest extrem per resoldre... Simplement jo crec que al final és tenir consciència tots, grans i petits, de que l'espai públic és de tots i per tant l'hem de mantenir. No l'hem de guixar, no l'hem d'embrutar, no l'hem de trencar... Això és molt important.
Gràcies per la teva resposta i ara et deixo amb la Leire.
La seguretat és un tema important i segons les dades que hem trobat a la pàgina de l'Agència de Datos d'Europa Press i fins al 2022 els delictes han disminuït a Sant Cugat. Què proposes per fer encara més segura la nostra ciutat?
Sant Cugat és una ciutat difícil per molts aspectes. I sabeu per què és difícil? Perquè no és només el centre urbà de Sant Cugat. El centre urbà de Sant Cugat, com el coneixem, és aquí on estem ara, però que ha crescut. Hi ha altres centres que formen part del centre urbà, però que estan més allunyats, com Volpelleres, com Can Mates, i després tenim les Planes, tenim Mirasol, tenim la Floresta. Per tant, està molt allunyat del centre, i això vol dir que la policia local, que treballa amb la col·laboració dels Mossos, té molta feina. I molt territori, molts quilòmetres per patrullar. I això no és fàcil. Aquest és un dels reptes que tenim a Sant Cugat. Aquí necessitem més agents de la policia local i també dels Mossos per donar sortida, per donar cobertura en aquesta ciutat. Dius que sí, que els índexs són baixos, però això no li pots explicar a una persona que... No sé si algú de vosaltres us han robat mai, han entrat a casa, però aquella persona no oblidarà mai que li van entrar a casa i moltes persones a vegades els hi han entrat a casa mentre estaven dinant o sopant o dormint. Per tant, l'ensurt que t'emportes no li pots explicar que hi ha poca delinqüència. El que hem de fer és treballar per evitar que arribem a zero, al 0% de delinqüència. I això passa, entre altres mesures, per aconseguir més agents de la policia, per posar càmeres de videovigilància que ajuden a detectar doncs, matrícules de cotxes que potser són gent que venen aquí simplement a Sant Cugat, doncs potser per robar, per delinquir. Hi ha moltes mesures que s'han de prendre per lluitar contra... per afavorir la seguretat ciutadana.
Moltes gràcies per la seva resposta i ara et deixo amb la meva companya Txell, que et farà una altra pregunta.
Respecte a l'habitatge, ens fa por ara que som petits que quan siguem grans no ens puguem quedar a viure a la nostra ciutat pels preus tan alts. Quines mesures teniu en el vostre programa per evitar que marxem?
Una de les principals mesures és fer habitatge, que se n'ha fet molt anteriorment, habitatge assequible o habitatge social. Hi ha una empresa pública que es diu Promusa i que al llarg dels últims 28 anys, 30 anys, va fer fins a 1.800 pisos. Primer inicialment eren pisos de venda i després ja van ser pisos de lloguer, que és més encertat fer de lloguer. Aquesta és una de les fórmules per pal·liar, doncs, que hi hagi habitatge i que no, la gent no hagi de marxar, però no és la solució màgica, ni molt menys. Sabeu quin és el problema de Sant Cugat? Que és una ciutat que agrada tant, que és tan bonica, que estem tan contents de viure i que estem tan a prop a l'hora de Barcelona, que estem tan ben connectats i tan a prop del parc de Collserola, que molta gent vol venir a viure a Sant Cugat. I aleshores què passa? Com que hi ha molta demanda, doncs els que es dediquen al negoci de vendre pisos van pujant els preus i fa que els preus siguin molt cars. La gent acaba pagant pisos que en una altra ciutat, potser aquí al costat, a Rubí, o en un altre lloc, serien molt més econòmics, no? Clar, si la gent ho paga tot, és molt difícil lluitar contra això. O sigui, el que no podem fer, jo crec que és impossible, i el que ho digui jo crec que faltaria la veritat, no podem aconseguir que les immobiliàries... Ara, baixeu el preu de l'habitatge, és molt difícil, no? Però el que hem de fer és això, fer habitatge públic al màxim possible i buscar fórmules també per ajudar els joves, perquè els joves, justament, quan comencen, quan acaben la carrera universitària i comencen a trobar una feina, no tenen estalvis. Que els pares els poden ajudar, però teòricament s'han d'espavilar, i aquí està el repte, no? Com no tenen estalvis, no poden accedir, no poden pagar una entrada, o sigui, el primer pagament gros per adquirir un pis, no? Una altra cosa és accedir a l'habitatge de lloguer, que segurament és més senzill perquè no has de pagar una entrada, una quantitat important, no? Per tant, hem de buscar fórmules que n'hi han per ajudar els joves de Sant Cugat a emancipar-se, a que trobin o a finançar aquest primer pagament, aquesta entrada, m'enteneu? Ajudar-los a que tinguin temps de fer estalvi, de fer butxaca amb la feina que aconsegueixin. I una altra cosa, molt vinculat amb això, aquí a Sant Cugat tenim un parc empresarial molt gran. Això vol dir que tenim més de 3.000 empreses. Això hi ha moltes ciutats de Catalunya o pobles que no poden dir el mateix. I això ho hem d'aprofitar. I com s'aprofita? Doncs, escolta'm, no pots obligar, però sí que pots intentar que les empreses de Sant Cugat, a l'hora de contractar gent, comencin per contractar els joves de Sant Cugat i que tinguin un bon sou i que puguin permetre's la possibilitat d'accedir a un pis. És una altra fórmula, perquè només fent habitatge no és possible. Per tant, crear polítiques d'ocupació, polítiques d'ocupació vol dir això, afavorir que la gent jove de Sant Cugat trobi feina a Sant Cugat i, per tant, es pugui comprar o pugui llogar un pis a Sant Cugat.
Moltes gràcies i us passo al torn de la Natàlia.
Et volem preguntar sobre les instal·lacions esportives. Quan fem extraescolars, ens trobem que hem d'anar a diferents escoles i instituts de la ciutat. Per exemple, per fer bàsquet, hem d'anar a dos espais diferents. Està clar que no hi ha suficients instal·lacions esportives per tots els habitants de Sant Cugat. Penseu construir més espais esportius? On estan situats? Quins seran i quan ho fareu?
Carai! Totalment d'acord amb el que has dit, amb el plantejament. És evident, jo a casa tenim dos adolescents, jo diria, un de 15 i un de 18. Els dos fan esport i tenen aquest problema, que un dia doncs entrenen aquí, l'endemà entrenen a un altre lloc, amb horaris diferents, i això no pot ser bo per una persona que està estudiant i que arribi a casa a les 12 quan l'endemà t'has d'aixecar d'hora per anar a l'institut, no? És evident que falten pavellons, falten equipaments esportius. El darrer pavelló que es va fer en aquesta ciutat es va inaugurar l'any 2017. Des d'aleshores no s'ha fet cap altre pavelló i Sant Cugat creix. Sant Cugat hi ha moltes famílies. Mira, una dada que potser no teniu és que l'edat mitjana dels santcugatencs és de 38 anys. Això vol dir que hi ha gent molt jove i que hi ha famílies amb crius petits, amb nens i nenes, no? I totes aquestes famílies, tots aquests crius, volen fer esport. És que han de fer esport perquè l'esport és salut. Cal fer esport, no? I, per tant, no, evidentment, s'han de fer més pavellons, com a mínim un gran pavelló, ara en tenim un al centre de Sant Cugat, s'ha de fer un altre, inclús estem nosaltres pensant la possibilitat de fer el que es diu una ciutat esportiva. per donar sortida absolutament a tot, perquè no estem parlant només de bàsquet, també estem parlant de futbol. El Sant Cugat o la Penya Blaugrana o el Mirassol tenen més demanda del que poden donar de si els clubs, justament per manca d'espais, d'horaris d'espais, no? Quan? Bueno, aquest proper mandat, o sigui, l'Ajuntament començarà a arrencar de nou el dia 17 de juny d'aquest any. Falta molt poquet. Doncs una de les primeres coses que s'ha d'aprovar en l'Ajuntament és el lloc idoni, jo no te'l sé dir ara, el lloc idoni, Un dels llocs podria ser, per exemple, no sé si us he sentit a parlar d'aquesta nova darrera zona de creixement de la ciutat que es diu Can Ametller. És una zona on és la darrera zona que pot créixer Sant Cugat, i clar, créixer no vol dir només fer habitatge, habitatge públic també, el que dèiem abans, sinó fer equipaments i tots els serveis necessaris, comerços, etc, per donar cobertura a la ciutat, no? I allà podria ser un dels espais on es podria fer un gran, bueno, es podria no, allà s'ha de fer segur un gran pavelló esportiu. Vale. Per exemple,
Vale, moltes gràcies.
Hola, jo sóc el Joan i vull preguntar sobre l'educació. Sabem que l'Ajuntament inverteix una quantitat de diners per ajudar les escoles, però es compromet a invertir més diners a les escoles per arreglar tot allò que estigui espatllat o que no funcioni bé? És un tema important per tu?
És superimportant, és bàsic. És el que us deia abans, no? L'escola, les escoles, els instituts, les escoles bressol, tenen una funció bàsica en la societat, acompanyada també de casa, el que us deia, no? Però penseu que us passeu moltes hores a l'escola o a l'institut i per allà tot allò que apreneu és importantíssim. I per tant és important que estigueu ben acondicionats, que tingueu doncs, uns espais doncs, això, acondicionats amb les seves instal·lacions esportives, i és bàsic que l'Ajuntament, evidentment, es faci càrrec, com sempre s'ha fet, tot i que, en certa manera, diguéssim que la responsabilitat última és de la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament, de sempre, doncs, els estius se'ls ha dedicat justament a fer reformes, a fer millores, i, evidentment, que jo em comprometo a fer totes les reformes necessàries, però és que és evident que s'ha de fer, és evident. Heu d'estudiar i estudiar bé, en unes condicions òptimes.
Moltíssimes gràcies per la teva resposta. Ara passo el torn al meu germà Martí per despedir-nos.
Molt bé.
Moltes gràcies, Josep Maria, per venir, per escoltar-nos i per respondre's les nostres preguntes. Adeu a tothom que ens escolta i esperem que hagueu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. Fins una altra.
Gràcies, Martí, a tots vosaltres per aquestes preguntes.
Ha sigut un gran plaer.
El plaer ha sigut meu, de veritat. Gràcies.
Adéu.